COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez i comencem l'emissió des de COPE Lleida. Com sempre, puntuals, de dilluns a divendres, des de les 12:20 fins a les 2. Estava tornant a revisar, l'he revisat 3 vegades, però la temperatura segueix baixant aquests dies. Hores d'ara, 20 graus a la ciutat de Lleida, ja amb un temps, tenint en compte ja que dijous obren les escoles i comencen a... Tornarem a la normalitat o a la rutina, per entendre'ns, un temps ja més de tardor que no pas d'estiu, però vaja. 12:20, dimarts, avui 10 de setembre del 2019, vigília de la Diada, festiu demà a Catalunya. Alguns trien anar-se'n, curiós, un dia festiu, autocars o cotxes cap a Barcelona, a la manifestació i gastar tot el dia allí, que és respectable. D'altres no es mouran de casa i d'altres hi poden marxaran. I al final, un dia festiu és justament per això. El que farem és buscar la previsió meteorològica. També ens informarem de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. I aquest any ens hem avançat, aquest curs, ens hem avançat al tema de la tornada a les aules per part dels alumnes, que serà dijous. Però com que dijous ve a ser un desgavell, intentarem, com sempre, connectar amb una escola perquè ens diguin, escolta, quina cara fan els nens que han entrat avui a l'escola? Tenen ganes o no tenen ganes? Doncs avui estarà amb nosaltres el director dels Serveis Territorials a Lleida d'Ensenyament, el Carles Vega. Amb ell parlarem de les novetats de cara a aquest curs. D'aquí uns minuts estarà amb nosaltres. I encara quedarà temps per obrir la finestra dels records del Joan Bellmunt per plantar-nos a la una. A partir de la una, ja saps que tornem a buscar la previsió meteorològica, la darrera hora informativa de les comarques de Lleida, i els dimarts parlem de gastronomia. Ho farem des del Sheyton, avui amb el seu sommelier parlarem de vins, ja concretament d'un vi que, a més, ja t'avanço que té premis a la seva esquena i que és important perquè és de casa nostra, és de l'ADO Costes del Segre. I de 2:45 fins a les 2, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. 20 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Fem la connexió amb l'Agència Estatal de Meteorologia, Íñigo Jiménez. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Continuem amb inestabilitat avui a Lleida. Tenim el cel cobert amb pluges, ocasionalment acompanyades de tempestes. Les temperatures baixen de forma notable i el vent bufarà component nord, flux a moderat, amb intervals de fort al Pirineu. Demà dimecres continuarem amb inestabilitat durant el matí amb pluges, sobretot al Pirineu. A la tarda, això sí, temps més estable, només amb intervals ennuvolats. Les temperatures pujaran de forma notable i arribarem a 28 graus a Lleida, capital i Balaguer, 26 a Tàrrega, 25 a la Seu d'Urgell i 20 a Viella. El vent bufarà variable flux amb intervals de nord fort al Pirineu durant la primera meitat del dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
La veu avui ens la posa Meredith Brooks amb aquest Bitch. Són les 12:24 minuts. Ja saps que ens escoltes a través de totes les freqüències de la cadena COPE a la província de Lleida, a la Seu d'Urgell, Balaguer, a Lleida. També pots descarregar-te gratuïtament l'aplicació al teu mòbil, sintonitzar-nos a través de l'aplicació del mòbil i tria l'emissora de Lleida que ens escoltaràs, i si no, doncs a www.cope.es. Tria el directe i l'emissora, la de Lleida. I think it's cool, you do. Són les 12:25. Has dormit bé avui? Allò, tranquil? T'has tret un pes de sobre? Pregunto, perquè ahir va tenir lloc l'acte conjunt per no sé quants anys que no es feia de la Diada. Ahir, dia 9. Ahir, dia 9. Perquè, clar, el dia 11 s'ha d'anar a Barcelona. No es pot fer la Diada a cap altre lloc. Bueno, sí que es pot fer, però vaja, t'ho venen així. Però et preguntava si has dormit bé, perquè ahir el president Torra va estar a Lleida i va dir, entre d'altres coses, no tingueu por. Doncs escolta, ja està tot arreglat. Si el president em diu no tingueu por, ja ho tenim tot arreglat. Jo ja he dormit més tranquil, i si al final ens hem de pegar de cops de cap una i una altra vegada, tranquils, no tingueu por. No tingueu por. Això és el que ens va dir ahir. En fi, anem a buscar... Començarem parlant de successos, però després escoltarem el que ens va explicar ahir el president Torra Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de successos. Detingut per donar diverses puntades i mossegar un agent de la Guàrdia Urbana de Lleida. L'home havia estat expulsat d'una discoteca després de barallar-se amb la seva exparella, de la qual tenia una ordre d'allunyament. És un home de 32 anys. També detingut per agredir dues noies a Lleida i donar un cop de puny a un agent de la Urbana. Els fets van tenir lloc la matinada de dissabte a l'avinguda Prat de la Riba. És un veí de 25 anys i originari de Colòmbia. I al Pirineu segueixen preocupats per l'os, i és que ha atacat un altre poltre a la Vall d'Aran, i el Consell General demana mesures correctores, com s'ha fet amb Goyat. El conseller de Territori, Paisatge i Gestió Ambiental vol equiparar les indemnitzacions a les dels altres territoris veïns, on són bastant més elevades. I com dèiem, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat responsabilitat i un enfortiment de les institucions abans que arribi la sentència als líders independentistes per recuperar la iniciativa i marcar un horitzó clar. En aquest sentit, ha fet extensiva aquesta responsabilitat també als partits, les entitats i la ciutadania, que és qui ha de manar el rumb de Catalunya. Durant el discurs que ha ofert en l'acte institucional de la Diada a Lleida, el primer organitzat de forma conjunta entre Paeria, Govern de la Generalitat i Diputació de Lleida, Torra ha fixat l'11 de setembre com el tret de sortida d'una nova etapa que faci recuperar el temps i les ganes per fer possible allò que algú va pensar que seria impossible. Escoltem el que ens deia ahir el president Quim Torra.
Però la responsabilitat la tindrem totes les institucions, els partits, les entitats i la ciutadania, que és qui ha demanat el rumb de Catalunya, primera institució republicana. Enfortim les institucions, apoderem la ciutadania, marquem un horitzó clar i diàfan, sense boires, i recuperem la iniciativa. Aquest 11 de setembre ha de ser el tret de sortida d'una nova etapa que ens faci recuperar el tremp i les ganes de fer possible allò que algú va pensar que seria impossible.
Canviem de tema, obrim la plana local. Ja hem escoltat els serveis informatius de la cadena COPE que s'està esperant aquesta sentència que té a l'ull de l'huracà les hipoteques que estaven basades amb el IRPF. Doncs a Lleida es creu que hi ha almenys 6.500 hipoteques referenciades a l'IRPH. L'advocat general del Tribunal Europeu s'ha pronunciat avui sobre aquesta transparència i abusivitat. Des de l'any 1999 a la província se n'han firmat per un valor de 540 milions. I a l'Ajuntament de Lleida hi ha polèmica per la política a l'EMU, per les al·legacions al pla de Torre Salses. PSC i Ciutadans diuen que es van presentar de forma irregular al no informar-se'n al Consell, i Talamonte veu penosa la crítica i els acusa d'anar en contra de l'interès municipal.
Cope Lleida. Estàs informat.
Parlàvem de la tornada a la normalitat a les escoles. Dijous serà en la que obriran les portes infantil i primària i tornaran a accedir els alumnes. Però, si parlem de la Universitat de Lleida, uns 2.200 estudiants comencen aquesta setmana les classes de primer curs dels graus i dobles graus a la UDL. El 56% són dones i el 44% homes, quan a la procedència el 53% són de les comarques de Ponent i el 47% restant de fora de la demarcació, segons ha explicat el vicerrector d'Ordenació Acadèmica per Delegació, Paco García. Aquest mateix dijous, també, 12 de setembre, tindrà lloc les sessions d'acollida, on el nou alumnat podrà conèixer la unitat d'informació i orientació, el servei de biblioteca i documentació, l'Institut de Llengües, el programa Néstor de Tutories i el campus virtual. En alguns casos es presentaran també els consells de l'estudiantat del centre a la Facultat d'Infermeria, per exemple, i Fisioteràpia, i a l'INEF s'han previst tallers. Per tant, el primer dia, tranquils, que no ha de ser estressant, però sí que és molt important conèixer tots els òrgans de dins de la universitat, perquè si mai necessites qualsevol cosa, doncs que sàpiguis que existeixen. Canviem de tema. Abans de parlar d'esports, els agents rurals interposen 60 denúncies per infringir la prohibició de pernoctar dins el Parc Nacional d'Aigüestortes. El cos ha informat de la normativa vigent a l'entorn natural a més de 200 persones en el marc de les seves inspeccions. I s'ha liquidat la filial de Nozar, que gestionava els hotels de Boitaull, i el resort surt a subhasta. Les reserves per pernoctar durant la temporada d'esquí encara no s'han obert i la dissolució de promocions turístiques de la vall pot afectar més de 40 empleats d'establiments del Pla de l'Ermita. Ara sí, parlem d'esports.
Esports. Cope Lleida. Estàs informat. Esports.
Doncs mira, comencem parlant de tennis, i és que el número Antoni Carreño, que té 82 anys, és el qui lidera per primera vegada el rànquing estatal de majors de 80 anys i ocupa el 24è lloc en tot el món. És de Balaguer i ascendeix a aquesta primera posició al guanyar un torneig a França. Ulla, Antonio Carreño, de Balaguer, que té 82 anys, és el número 1 del tennis per majors de 80 anys a nivell nacional i el 24è a nivell de tot el món. I en motor, Isidre Esteve competirà al Rally del Marroc per preparar el Dakar. És una prova puntuable per a la Copa del Món i que, evidentment, seguirem de manera apropiada aquí als informatius de la cadena COPE.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en la linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
¿Sabes que el cuerpo absorbe entre 6 y 100 veces más cloro durante una ducha que bebiendo la misma cantidad? Conoce tu calidad del agua y cómo afecta a tu salud en lacalculadoradecorsa.com. Corsa, sed de innovación.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
Si ets dels que al matí pren un cafè sol i prou, no cal que vinguis. Si per dinar et menges un sandvitx envasat, no cal que vinguis. I si al cap de setmana agafes el primer que trobes a la nevera, no vinguis.
Oh, sí! Vine i descobreix el plaer d'esmorzar, dinar o sopar a la Roca del Cor. Ara nova gerència. Fem esmorzars de forquilla a partir de les 9 del matí. Tenim menú diari i carta cada dia. I al cap de setmana, cargols, carn, peix a la brasa de llenya. La Roca del Cor, carrer Alfred Parenya 56, 609-481-327.
A l'Escola d'Anglès Helen Doron, els nadons des dels 3 mesos fins a nois i noies de 19 anys adquireixen un segon idioma. Viu l'experiència al costat del teu nadó i obre-li el món per al demà. Matrícula oberta. Apunta't al carrer Magí Morera número 20 o al telèfon 637-498-690 i descobreix el mètode d'ensenyament únic. Helen Doron English Lleida, where children come first.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje como los del programa Viajeros Más 60 Años de Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés. Destinos como Benidorm, Costa del Sol, Paradores, rutas por Europa y España a precios increíbles y con pensión completa. Además, reservando con Viajes El Corte Inglés hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros para tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros.
Con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
Vuelve La Casa Más Vigilada. Es la casa de Gran Hermano VIP. Y la vigilas tú. Volveremos a vivir grandes momentos.
No le quitarás ojo. Gran Hermano VIP. El miércoles y el jueves por la noche en Telecinco.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
I la veritat és que, i ho hem dit al principi del programa, ho vam dir ahir, al principi de la setmana, i ho vam ja començar a dir la setmana passada. La veritat és que a les cases on hi ha canalla, per entendre'ns, i en el bon sentit de la paraula sempre, la data de l'obertura de les escoles i l'inici del curs escolar, doncs és una notícia, i la veritat és que pot ser per moltes coses. N'hi ha una que tampoc l'hem de perdre de vista, que és la conciliació dels horaris i tot plegat, eh? Però el començament del curs escolar, a part de que en una ciutat com Lleida, per exemple, es nota les hores punta, els carrers i tot plegat, no hem d'oblidar que arrossega una quantitat de gent molt gran. Per tant, jo crec que és un esdeveniment. Per parlar de tot plegat, mira, ja ho sé que tenim el dia festiu al mig i que no serà fins passat demà, però avui hem convidat el Carles Vega, que és el director dels Serveis Territorials d'Educació a Lleida. Carles, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Bé, esperant a veure demà passat com va la cosa.
Clar, comença el curs pels alumnes, però els Serveis Territorials també comença un nou curs.
Sí, sí, el que passa és que nosaltres el curs que començarà el dia 12 de setembre el vam començar a preparar ja, com aquell que diu, l'1 de març, no?
Sí, senyor.
Per tant, portem molt de temps i tot just comenci aquest curs, en moltes coses ja començarem a treballar pel curs que ve. Però sí, és un curs que es presenta deixant a banda la incertesa del temps, perquè diuen que igual dijous plou.
Sí, ja seria un començament.
I seria un començament brutal, però vaja. Deixant a banda això, de cara a l'administració educativa és una cosa, de cara a les famílies és una altra, no? Sí. Perquè és el que comentaves.
Les cases amb canalla ho veuen d'una manera i les cases sí. Que no tenen és d'una altra.
Sí, 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 sí.
Les coses com siguin. Carles, escolta, que fa molt temps que no ens veiem.
Sí, sí, la veritat és que sí.
Escolta, com va anar aquesta incorporació als Serveis Territorials d'Ensenyament?
La veritat és que va anar força bé.
Ja havies estat?
Sí, ja havia estat. El que passa és que, clar, jo havia estat entre el 2004 i el 2006, per tant, mai no és igual, i 15 anys, quasi bé, o 14 anys després tampoc, no?
Sí, sembla que parlem de fa 4 dies,
sí, no,
sense voler.
Sense voler. Però, bé, jo penso que, en general, el Departament d'Educació és un departament complex, però que té uns grans professionals, començant pels serveis administratius i acabant, evidentment, pel professorat, no? I va anar bé. Jo penso que des de que vam entrar fins avui, amb aquest any i una mica més, jo crec que podem fer un balanç positiu, perquè sobretot crec que algunes de les coses que han fet ja es comencen a notar.
Uh-huh. No? 74.805 és la xifra que suposo que teniu sobre la taula des de fa dies.
Sí,
són
sí.
El nombre d'alumnes que entraran a les aules. Dic el dia 12, ja ho sé que els de secundària segurament és un dia més tard, que entraran a les aules aquest nou curs.
Uh-huh.
Dins del nombre d'alumnes de Catalunya és una xifra baixa, realment, perquè parlem de més d'un milió i mig, dels quals 74.000 són els de Lleida.
Sí, és...
Lleida, tota província, parlem.
Sí, 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 sí. Bueno, de fet, són els Serveis Territorials, que vol dir que no agafa els Solsonès, que de la Catalunya Central. Uh-huh. Però en el còmput global és un número poc significatiu. Sí, és el que té, i justament la setmana passada ho parlàvem al Consell de Direcció a Barcelona quan fèiem el balanç d'inici de curs. Lleida té pràcticament el 38% del territori, i en canvi des del que representa en volum d'alumnat és molt, molt més minso, estem parlant d'un 6%, si era, igual estic fent malament els números, però per entendre's ens movem en aquests paràmetres, i la veritat és que, bueno, potser estic dient massa, un 6% de professorat i potser un 4% d'alumnat, mm-hmm. no? I això és un contratemps Per algunes coses i per algunes altres és a dir, aquesta dimensió, malgrat tot, és força assumible. És un contratemps, per exemple, perquè hi ha escoles per les quals sempre estem patint.
Anava a dir dues coses. Una, clar, suposo que quan vas a demanar a Barcelona dius, caram, si és que vosaltres és aquest nombre, és un número baix, però per l'altra, la peculiaritat i la singularitat del territori lleidatà fa que hi hagi molta zona de Prepirineu i Pirineu, doncs que, escolta, que hi ha una escola en un poble, les que coneixem com ZERS, aquestes que agrupen diversos nivells, que si els hi tanques allò, és un contratemps important per la població.
De fet, jo sempre dic que quan tanques una escola estàs començant a tancar el poble, perquè vol dir que la gent jove l'estàs acostumant a no ser al poble. A ningú se l'escapi que del que és la jornada de vigília, d'estar desperts, una part importantíssima la ocupa la nostra granella en l'escolització, mm-hmm. des del moment que surt de casa fins a que entra. No? Això vol dir que hi ha pobles que, si tenen 6 alumnes, comencen a patir, perquè l'escola la tanquem, tot i que en teoria la normativa parla de 5, l'acabem tancant amb menys de 4. Amb 3 alumnes ja tanquem una escola. Clar, si tanques l'escola, el nen s'acostuma a marxar, o la nena, infantil, primària, secundària, i després, doncs, fes-lo tornar, no? I, per tant, és un...
Clar, i tornar a obrir una escola que s'ha tancat també costa, suposo.
Tot i que un dels objectius que ens han marcat el departament és la de la reobertura d'escoles, precisament per això que dèiem. Sí que és veritat que ho hem de fer també amb criteri, perquè si reobres una escola per d'aquí a 5 anys tornar-la a tancar, malament rai. Però la nostra voluntat, com a departament, tenint en compte que la educació és una part importantíssima, no ja de l'acció de govern, sinó fins i tot diria de l'organització ordinària d'un país, doncs intentem això, no? O intentarem, estudiarem quines són les condicions perquè, si és el cas, puguem reobrir tantes escoles com sigui necessari o possible.
Quines novetats tenim aquest curs, Carles?
A veure, des del punt de vista de l'oferta educativa, doncs potser el més remarcable fora la creació dins del que és el programa pilot que doncs endeguem aquest curs a 70 centres de tot Catalunya, del que en diem un batxillerat professionalitzador, és a dir, un batxillerat de 3 cursos, al final del qual, doncs, a part d'obtenir el títol de batxiller, també s'obtindrà un títol de formació professional. Uh-huh. I això perquè és allò de ja estan fent invents amb gasosa, no. Perquè, malgrat que el batxillerat, en teoria, forma part d'un itinerari que hauria d'acabar a la universitat, tenim comprovadíssim que un alt percentatge d'alumnes que comencen el batxillerat no l'acaben. No acaben anant a la universitat.
No acaben a la universitat, sí.
Diguem-ho així millor. Un alt percentatge acaben no anant a la universitat.
Clar, a més, el batxillerat són uns estudis que estan molt orientats a cada universitat.
Això vol dir que uns quants comencen primer i el primer trimestre ja s'encaixen i pleguen, i altres que potser acaben primer però que no comencen segon, etc. I potser hi ha alguns que acaben segon, però llavors, en comptes a la universitat, passen per un cicle formatiu, i alguns altres que acaben el batxillerat i no van enlloc. Uh-huh. Per tant, és tanta la casuística que, per tant, ha demostrat que el batxillerat no és la via per anar a la universitat, o no ha de ser la via per a la universitat. Aleshores, en aquesta línia, el que pretenem és això, no? És donar una opció que l'alumnat que vulgui fer un batxillerat, malgrat que potser l'orientació el portaria a un altre tipus d'ensenyament, pugui fer el batxillerat i llavors també pugui tenir un cicle formatiu, i que llavors acabi decidint si anar al món laboral, d'anar a fer un altre cicle formatiu, o anar a la universitat. Però almenys ja tindrà uns altres arguments, perquè amb el títol de batxillerat sol, per exemple, per anar al món laboral ho té molt més complicat que si té una FP, no?
A més, una formació extra mai és un estorb.
Al contrari.
Avui en dia, al contrari, com més n'hi tens, millor. A nivell d'infraestructures, Carles, sempre es parla del tema dels barracons i aquestes històries, s'està avançant, perquè, clar, parlem d'inversions i avui en dia que el tema d'inversions està complicat.
Sí, està complicat, I també, doncs, no només perquè hi falti inversió, o millor dit, no hi hagi prou recursos, sinó també perquè les innovacions en pedagogia també diuen que el que seria el model tradicional, estàndard de centre educatiu, d'edifici de centre educatiu, se'ns ha quedat desfasat, no? Tenim escoles que innoven, i aquí doncs hi poso primària, secundària, pública i concertada, i que moltes vegades aquesta innovació comporta un repensament dels espais. Però clar, amb uns edificis, pues, com a molt rígids, i això també vol dir que a l'hora de fer la inversió ens hem de pensar abans, no? Vol dir, per tant, que hem de fer servir molt més la imaginació que en temps anteriors, perquè falta diners i també el mateix cal innovar. I des d'aquest punt de vista ens estem plantejant fins i tot que les aules prefabricades, no diguem que les eliminem totes, però sí que les esborrem del mapa. Què vull dir? Que pot ser o que acabem traient-ne, o que aules prefabricades, que fa temps que hi són, i que van molt bé per l'escolarització, i especialment preveiem que potser una inversió allò seria molt complicada, doncs les podem integrar d'una altra manera a l'entorn, no? Fent com, per exemple, ja s'ha fet aquí a Mollerussa, en una escola que es diu Arrels, que va ser una escola que es va començar amb aules prefabricades, però al final s'ha fet un entorn, un envoltori, per dir-ho així, edificacions complementàries que han acabat sent l'escola definitiva i no tenen exteriorment diguem aspecte d'aules prefabricades. I per a la innovació, les aules prefabricades van molt bé, perquè permeten, amb molta més facilitat que en els edificis, diguem-ne, de totxo, la mobilitat d'envans, la creació de nous espais, etc. I al final, doncs, l'Institut del Picat ens estem plantejant de deixar els mòduls, perquè, i a més, tothom ha encantat de la vida, perquè, una altra cosa, les aules prefabricades tenen aire condicionat i els edificis, diguem-ne, de totxo, no.
Que això sembla una tonteria, però aquí hi ha unes quantes setmanes a l'any dins d'un curs escolar que es troba a faltar. No sé si preguntar-te per l'Institut de Capont.
Fes el que et sembli, preguntes igual.
Institut de Capont.
A veure, l'Institut de Capont és una vindicació veïnal que segurament s'ha mantingut perquè en el seu moment estava planificat crear un institut a Capont, però va ser precisament quan jo estava en l'anterior etapa al Departament d'Educació entre el 2004 i el 2006, que vam estar parlant amb l'Ajuntament de Lleida, ens vam demanar la cessió dels terrenys, perquè la intenció era tot seguit de la cessió dels terrenys anar a iniciar la construcció, però entre que es va demorar la sessió, que es va demorar, diguem-ne, posar-se a fer el projecte, que mentrestant se va canviar alguna part del mapa escolar, la qüestió és que va arribar un moment que l'oferta educativa de secundària a la ciutat era tan suficient que no aconsellava la construcció de l'institut. Certament que a Capont en si és deficitari perquè no hi ha institut, però l'oferta educativa, i sobretot a secundària, es mira en la globalitat del municipi. I a la globalitat del municipi no només hi ha oferta suficient, sinó que s'obren places. Estem parlant de que per les places, per molt que han crescut, a secundària ha crescut la demanda en 600 places, tot i així, encara ara sobrarien unes 300 places. Uh-huh. Això significa, per tant, que a l'hora de la veritat doncs és difícil de defensar que amb les actuals circumstàncies hi hagi un institut a Capont. Uh-huh. Dit això, també és veritat, i ho vam dir amb les famílies, que ens posarem a fer una cosa que està pendent des de fa molt temps, que és la revisió del mapa escolar de la ciutat de Lleida, que està també molt desfasat. Fa més de 20 anys que no es revisa, i la veritat és que la realitat ha canviat moltíssim. Això vol dir, per tant, que haurem de mirar amb uns altres ulls el mapa escolar de la ciutat de Lleida, i si el resultat final és que doncs, cal o es pot construir un institut a Capont, s'acabarà fent. Però insisteixo, en tot cas això ho dirà la revisió del mapa escolar de Lleida.
Carles, em queden encara dos temes que crec que són importants, que els tocarem i si cal, doncs més en van ja els ampliarem. Un és el tema de l'escola concertada. L'escola concertada a la ciutat de Lleida s'endú més o menys una tercera part de l'alumnat. Un 34%?
Sí, una mica més, sí, 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 sí.
Per fer números rodons, eh? Sí, a sí. nivell global de la, dels serveis territorials lleugerament menys, uh-huh. és lògic perquè estan concentrats la majoria a la ciutat.
La ciutat,
correcte. Darrerament hi ha una demanda des d'aquest sector demanant més recursos, més diners, bàsicament.
Sí.
Com ho veieu, el tema de l'escola concertada? És a dir, és un problema o benvingut sigui?
Tot és problema si en fas un problema, però si el que vols és veure-ho en positiu, jo entenc que ho hem de veure, malgrat que sigui un tòpic, com una oportunitat. El nostre equip, l'equip del departament encapçalat pel conseller Bargalló, sempre ha dit que doncs, les necessitats d'escolarització a Catalunya doncs fan necessària actualment l'existència de l'escola concertada, perquè aquí hem parlat d'aquesta proporció, però és que la ciutat de Barcelona és inversa. La ciutat de Barcelona, diguem-ne que l'oferta concertada és del 60% i de la pública el 40%. I, per tant, vol dir que això que alguns grups reclamen de tanquem les concertades... Primer que res.
Ho dic perquè el cost d'una concertada amb una ensenyança pública és més alt que el que costa ara una concertada.
Sí, sí, la pública, diguem-ne que per l'erari públic, comporta més diners per diverses raons. La primera i és que amb el preu del concert, el que són una part important de despeses generals dels centres no es cobreix, de centres concertats, vull dir. El concert educatiu el que cobreix és, bàsicament, l'aspecte educatiu, el personal. El professorat el paga directament el Departament d'Educació i alguns professionals, alguns també. Però, certament, doncs pel que fa referència a despeses de manteniment, despeses ordinàries, tipus calefacció, aigua, llum, etcètera, rep una part, però una part ínfima, que som conscients que no es cobreixen. Per tant, està clar, punt número 1, que l'escola concertada al global de tot Catalunya representa una proporció molt important. Segon, que també és veritat que, malgrat que en alguns no els agradi, compleix una funció social, que històricament, moltes vegades fins i tot ha sigut més avançada que en algunes públiques, s'ha de dir. I també hem de dir que, per exemple, la ciutat de Lleida, que parlem del nostre territori, hi ha escoles concertades que doncs, escolaritzen més diversitat, per dir-ho així, que algunes públiques. No? Per tant, aquí tothom fa la seva feina. No? Uh-huh. I el que ens han proposat, i és una innovació, però com que no és del territori, no ho he dit, el que ens han proposat enguany és precisament aprovar un decret de finançament de l'escola concertada. I això s'està treballant en col·laboració amb les diverses patronals, en les quals el departament aspira a que hi hagi... acabi sent una escola gratuïta per a les famílies, que segon doncs, comporti que aquelles escoles concertades que fan la funció social que han de fer continuaran concertades i les que siguin unes privades encobertes, que també en tenim, doncs, que acabin sent només privades. Perquè al final... A Barcelona hi ha alguna escola concertada que li costa quasi 1.000 euros per canalla, per criatura, a les famílies. Això no és una concertada. I això les pròpies concertades són molt conscients, perquè per elles mateixes, per les que fan la funció social, és un greuge comparatiu. Escolta'm, jo resulta que estic cobrant activitats, no sé què, tal igual, no estic cobrant, perquè no toque, no estic cobrant despeses d'educació, en canvi hi ha escoles que d'una forma encoberta cobren, però moltíssim, i això, clar, també és un gran problema des del punt de vista social. En definitiva, doncs, un dels objectius que també ens han marcat l'actual equip al departament és posar ordre en això, i a les escoles concertades que facin la funció social que se'ls demani, doncs també se'ls doni el finançament que els correspongui. No?
Un altre dia més en van, això, perquè jo crec que donarà per molta estona amb el director dels serveis territorials, m'agradaria parlar també de la manera com s'ensenya, és a dir, d'aquestes tendències, sí, de que quasi bé depèn de si vols que t'ensenyin els fills d'una manera o d'una altra i has de triar una escola o l'altra, aviam si hi ha una unificació en un futur proper o cap a on s'està anant.
Ho parlarem, si vols, però ja ho avanço, que la intenció també del departament és intentar posar una mica d'ordre en tot això.
Correcte, clar, deures sí, deures no, depèn d'on vas, bueno, el manera d'ensenyar, horaris...
El departament, en les normes d'inici de curs d'enguany, per exemple, ja ha posat com a orientació... no? Que convindria que no, que es posessin el mínim nombre possible de deures per a casa, perquè ja es treballa molt i prou a les escoles, no? I especialment el concepte de deure és un concepte molt, molt més tradicional del que segurament
sí.
hauria de ser, no?
Ara Carles Vega, professor. Mm-hmm. No eren tan dolents els deures.
Oh, clar que no eren dolents. No eren dolents per al tipus d'ensenyament tradicional que teníem, no? Però quan estàs parlant d'uns... que a més ja era molt, molt
sí,
memorístic.
Això sí, totalment.
I aleshores...
això està desfasat, està clar.
Està molt desfasat i en tot cas, per a, diguem-ne, per combatre... treballar la memòria té una part important, però també en té una... O sigui, bona, no? Però també en té una de molt dolenta, i és que el memorístic no vol dir necessàriament que entens el que estàs aprenent, no? Per tant, el deure el que feia d'alguna manera era superar aquest inconvenient de lo memorístic, perquè aplicaves allò que havies memoritzat, o almenys això semblava. Però amb els nous mètodes, cada vegada té menys sentit treballar fora de l'aula, perquè com que estem parlant bàsicament, i amb totes les variacions que vulguem, no? Però estem parlant d'un treball i d'un aprenentatge molt competencial, molt en la pràctica, doncs allò que ja has treballat competencialment i amb la pràctica a l'aula, fora de l'aula no té gaire sentit, no? No vol dir que no s'hagi de treballar però, fora de l'aula, però treballem d'una altra manera.
Mm-hmm. Bueno, m'he quedat... A veure, el Carles ja fa molts anys que el conec i era assidu de les tertúlies de política, però és veritat que no havíem parlat mai d'ensenyament. Em quedo tranquil perquè veig que el Carles és un apassionat de l'ensenyament. Eh? Aviam, és el que, és amb el que em quedo de l'entrevista. I, escolta, si el que mana és un apassionat del que mane, escolta, les coses com siguin, tots fossin així, eh? És així.
Gràcies, gràcies.
Escolta, Carles, que t'agraeixo moltíssim que ens hagués acompanyat avui, vigília de diada, festiu, sí. Però vaja, no feu massa tard demà, perquè passat demà comencem curs, eh?
No, i tant, i a més, a les 8 del matí aniré a Mollerussa, justament, que és un dels llocs on hem implantat a les prefabricades, per a veure si comencen amb normalitat i per dir benvingut curs 2019-2020.
Carles Vega, director dels Serveis Territorials d'Educació a Lleida, gràcies per estar amb nosaltres, enhorabona, que vagi molt bé el curs. I, escolta, tenim aquí... Hem obert dos temes que jo crec que ja els tractarem. Gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Vinga, que obrim aquesta finestra, vigília avui de l'11 de setembre, cap on ens porta?
Mira, doncs avui parlarem de l'11 de setembre, però no tal com et penses. No com et penses. I parlarem de la catàstrofe de Butzànit.
Ah?
I és un fet que va passar l'11 de setembre de 1921.
A veure si és la que jo penso.
Hi hagué la pleca acostumat de cada any a Butzànit. I els pobles de la Ribera Esquerra del Segre utilitzaven per anar-hi una barca de sirga.
Ah.
Aquell dia, a les 7:30 del vespre, 7:45, va fer l'últim viatge de la seva història. A l'hora d'iniciar el retorn als pobles respectius del costat esquerre del Segre, els joves, amb ganes de gresca, van voler aprofitar i esperar el darrer viatge del dia que feia la barca. Unes 60 persones van pujar-hi. Per més que el barquer els deia que no hi pugés més gent, un grup encara van saltar dalt quan ja la barca havia iniciat la travessa per tal de no quedar-se a terra. Massa càrrega. La barca s'inclinà i volcà al mig del riu Segre. El Segre baixava a ple, cosa que tampoc avui no passa, i va ser una gran tragèdia. La veu va córrer com foc de pólvora. A les 8 es coneixia el fet a Lleida i els metges Manuel Mercè, Sales, Fontanals i Aragonès, amb el practicant senyor Sierra, s'hi van desplaçar ràpidament, com també els guàrdies rurals i la Guàrdia Civil. El que pogueren contemplar va ser dantesc. Començar el rescat. L'endemà s'havien rescatat 23 morts i 18 ferits, però quedaven desapareguts, molta gent encara. Cal dir que a la llista que hem consultat hi consten de Sudanell 11 morts, de Montoliu 9 morts, del Canó 2 morts, del Fes 2, del Batàrrec 2, de Vinatesa 1, però encara faltava extraure dos cadàvers de Sudanell i un de Montoliu. Al final es van rescatar 31 cadàvers. L'endemà els carros portaven els morts cap als seus pobles i van ser portats amb una tètrica comitiva que la gent que ho va viure ho va recordar molts i molt temps. Així que aquest 11 de setembre a Butzànit l'han volgut recordar avui, en aquesta vigília de l'11 de setembre, perquè penso que també és una història que cal no oblidar. I la dita d'avui ens diu que al setembre hi ha llebres per donar i per vendre.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs apa, que arribem a la una. Busquem la darrera hora des dels serveis informatius de la cadena COPE. Després tornem amb l'espai gastronòmic i a dos quarts de dues amb la tertúlia dels polítics.
La una a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Siguen existiendo muchas diferencias en nuestro país en materia educativa entre las comunidades autónomas. Lo advierte el nuevo informe de la OCDE que acabamos de conocer y que destaca también el avance de las mujeres con estudios secundarios y terciarios. Maribel Sánchez.
Y es que España invierte solo un 4,3% del Producto Interior Bruto en la educación de nuestros hijos, lo que se traduce en unos 900 euros menos al año por estudiante que la media de la OCDE. Y eso que los profesores ganan más, sobre todo al comenzar su carrera, y que los alumnos asisten a unas 130 horas más de clase en secundaria que los de los países de nuestro entorno. El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, no descarta que se puedan hacer los cursos más cortos.
130 en el conjunto, si ustedes lo dividen entre las semanas lectivas, al final es un número de horas notable. Y esto nos debería llevar a una reflexión sobre la utilización del tiempo escolar.
Tiana aseguraba además que la solución para evitar el abuso sexual en los colegios no puede pasar por instalar cámaras en las aulas, como ha pedido la Fiscalía General del Estado, porque cree que esa no es una solución educativa.
En la Audiencia Provincial de Almería, hace unos minutos, ha terminado la declaración de Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte del pequeño Gabriel. Durante las 2 horas y media que ha durado su declaración, Quezada ha insistido en su inocencia, aunque ha admitido haber matado al niño sin querer. Asegurado que dejó la falsa pista de la camiseta para que la detuvieran porque no podía más y que no tuvo nunca problemas con Patricia, la madre del pequeño.
Yo no quería hacerle daño al niño. Yo solo quería que se callara al niño. Mire, yo lo único que sabía es que yo quería que a mí me escogieran, porque como no era capaz de decirlo por mis propias palabras, como iba de día se pan hasta arriba, porque una prima de Ángel me daba caja de diazepam para que estaría tranquila, porque yo se lo pedía. Me tomaba 4 y 5 pastillas de diazepam diaria para poder calmar mi conciencia.
Y también le daba esa medicación al padre de Ángel.
Él me pedía una pastilla por la noche para dormir.
A mediodía, COPE, vamos a seguir muy de cerca lo que ocurra en la Audiencia Provincial de Almería tras terminar la declaración de Ana Julia Quezada. Esta tarde será el turno para los padres, la abuela y una prima. Estas declaraciones serán a puerta cerrada. ¿Y qué más cosas están pasando, Marta Ruiz?
Pues que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha mantenido la fecha del juicio al presidente Torra por desobediencia para los días 25 y 26 de este mes. El tribunal considera que Torra no ha podido acreditar los problemas de agenda que alegaba. Torra va a ser juzgado por no retirar los lazos amarillos durante la campaña electoral. La Comunidad de Madrid ha concedido la medalla de oro a título póstumo a Blanca Fernández Ochoa, así lo ha decidido el Consejo de Gobierno, que quiere reconocer la trayectoria de la esquiadora medallista olímpica y su aportación al deporte. Blanca Fernández Ochoa apareció muerta en la Sierra de Guadarrama tras 4 días de búsqueda. Y un guardia civil ha salvado la vida de una menor de 2 años en el aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife. Fue el pasado jueves, lo hemos conocido hoy. La pequeña, que estaba a punto de embarcar, se atragantó, quedó inconsciente y el agente le practicó la maniobra de Heimlich con éxito.
Y en deportes, la selección española de baloncesto se juega las medallas y su presencia en los Juegos de Tokio. José Luis Corrochano.
En el España-Polonia de cuartos de final, la selección, como dice, se juega, entra en esa lucha por las medallas y la posibilidad de una plaza para Tokio 2020. Solo hay 2 plazas para Europa y ahora mismo hay 5 selecciones europeas en cuartos de final. Vamos al Palacio de Deportes de Shanghái. Pilar Casado, a las 3 de la tarde empieza el España-Polonia, que va a contar la cadena COPE desde las 3 menos cuarto. Noticias de este partido.
Así es, se juega el partido de la presión por definición, como dijo ayer Sergio Scariolo. Este cruce de cuartos frente a Polonia, España, recordemos que llega invicta 5 de 5, reforzada por los triunfos ante Italia y Serbia, y en previsión del infernal tráfico de Shanghái, el autocar de España ha partido hace ya algo más de media hora de su hotel de concentración y a punto está de llegar a este impresionante Shanghái Oriental Sports Center.
Por el otro lado del cuadro se está jugando un partido de cuartos entre Argentina y Serbia. Acaba de empezar a la una de la tarde, está ganando Argentina 9-4 a Serbia. Vuelta ciclista a España, hoy es día de descanso. Roglic, recuerden, le saca 2:48 a Valverde. Con el murciano acaba de estar Quique Iglesias.
En una rueda de prensa en Lerma, en el Parador, la última, por cierto, también de Nairo Quintana como corredor de Movistar, un Valverde que dice que está sorprendido a sí mismo de lo bien que va a sus 39 años. Hace 10 años que no gana la Vuelta a España y le hemos preguntado si se ve ganando. No lo sé, de momento él dice que no lo sabe, pero al menos se ve luchando por un podio que le haría muy feliz.
Nosotros pues seguimos con aspiraciones a todo. Somos realistas que Roglic está muy muy bien, pero bueno, también lo hemos visto algunas veces fallar. Tenemos que intentarlo. Luego, si llega el día y no puede ser y tenemos que intentar luchar por el podio, pues lucharemos por estar en el podio. Que sí, es cierto que el palmarés mío es muy bueno, pero un podio yo creo que es una buena recompensa.
Y en fútbol, la selección sub-21 juega hoy, es para el europeo, en Castalia a las 8:45, en Castellón, España-Montenegro.
Gracias, Corro. Tiempo de juego a partir de las 3:45 con el España-Polonia de básquet, pero antes hay mucho mediodía, Cope, por delante y también El Espejo con José Luis Restán. Buenas tardes.
¿Qué tal? Tiempo de espejo, sí.
Este verano, la archidiócesis de Granada y la diócesis nicaragüense, que lleva su mismo nombre, han quedado hermanadas por un convenio que han rubricado sus respectivos obispos, y de esto nos vais a hablar.
Pues efectivamente, durante el mes de agosto, Monseñor Javier Martínez ha visitado esa diócesis nicaragüense de Granada y el día de la Asunción firmó con su obispo un convenio de hermanamiento entre ambas diócesis que se va a desarrollar especialmente en los ámbitos de la educación, la sanidad y el desarrollo agrícola local. Tendrá la forma de una fundación que se va a llamar Las Dos Granadas y que pretende mantener una relación cada vez más viva y fecunda con América Latina. En el trasfondo de esta relación se encuentra también el servicio que ha prestado en aquella diócesis nicaragüense María Luisa Castillo Chamorro, que fue directora de Cáritas Andalucía. Bueno, pues el trasfondo de este hermanamiento entre dos granadas de cada lado del Atlántico lo contamos en El Espejo en un ratito.
En media hora, Las Dos Granadas y mucho más en El Espejo. Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Ara sí, ja hi ha el migdia de Lleida, des d'ara fins a arribar a les 2, però ja saps que t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12:20 i fins a les 2, amb informació de casa nostra. Ens escoltes a través de les freqüències de la cadena COPE a la província de Lleida, des de la Seu d'Urgell, Balaguer, a Lleida. També et pots descarregar l'aplicació al mòbil i busques allí la emissora de Lleida, o si no, a la web cope.es. Te'n vas als directes i allí tries l'emissora de Lleida. Tot seguit busquem la previsió meteorològica. Hores d'ara han pujat, hem guanyat un grau des de les 12:20. Ara ja estem a 21 graus. Avui un dia doncs, on els núvols seran força protagonistes. Buscarem aquesta previsió des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem una repassada a la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE. Escoltarem l'espai gastronòmic. Avui ens acompanyarà el sommelier del Sheiton, el Felip Urbano. Amb ell parlarem de vins o de vi. Ja veureu, avui parlarem d'un vi, per conèixer la fons. I a 2:45 i fins a les 2, la tertúlia dels polítics. Com tots els dimarts, acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Doncs apa, que connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia, Íñigo Jiménez. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Continuem amb inestabilitat avui a Lleida. Tenim el cel cobert amb pluges, ocasionalment acompanyades de tempestes. Les temperatures baixen de forma notable i el vent bufa de component nord, fluix a moderat, amb intervals de fort al Pirineu. Demà dimecres continuarem amb inestabilitat durant el matí amb pluges, sobretot al Pirineu. A la tarda, això sí, temps més estable, només amb intervals ennuvolats. Les temperatures pujaran de forma notable i arribarem a 28 graus a Lleida, capital i Balaguer, 26 a Tàrrega, 25 a la Seu d'Urgell i 20 a Viella. El vent bufarà variable flux amb intervals de nord fort al Pirineu durant la primera meitat del dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Directes cap a l'actualitat informativa.
Ope Lleida.
Estàs informat.
Doncs un cap de setmana aquest passat en el que la Guàrdia Urbana ha tingut força feina. Recordem que, a part de diversos aldarulls, també hi ha hagut detencions. Detingut per donar diverses puntades i mossegar un agent de la Guàrdia Urbana de Lleida, un home de 32 anys que havia estat expulsat d'una discoteca després de barallar-se amb la seva exparella, per cert, de la qual tenia una ordre d'allunyament. Jo segueixo, bueno, jo i moltíssima gent, que no són efectives les ordres d'allunyament, que són paraules. Si és que avui en dia les paraules no les compleix ningú, doncs si a una persona que està en risc per culpa d'una altra, només amb unes paraules d'ordre d'allunyament ja veiem que no funciona. També detingut per agredir dues noies a Lleida, donar un cop de puny a un agent de la Guàrdia Urbana. Són uns fets que van tenir lloc a la matinada de dissabte a diumenge a l'avinguda Prat de la Riba per part d'un home d'origen colombià de 25 anys. Ahir el president Torra va estar a Lleida amb aquest acte en el que van participar l'Ajuntament, la Generalitat i la Diputació de Lleida de la Diada de l'11 de setembre, i va demanar responsabilitat i enfortir les institucions abans que arribi la sentència per recuperar la iniciativa, que, per cert, el jutge ha dit que espera tenir-la abans del 16 d'octubre.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Parlem de Lleida i hem escoltat als serveis informatius de la cadena COPE que l'advocat general del Tribunal Europeu s'ha pronunciat avui sobre la transparència i abusivitat de les hipoteques referenciades a l'IRPH. Des de l'any 1999 a la província se n'han signat per un valor de 540 milions i s'ha calculat que almenys hi ha 6.500 hipoteques a les terres de Lleida que esperen aquesta, com es desenvolupa aquest final de judici. També a Lleida, polèmica política a l'EMU per les al·legacions al pla de Torres Salses. Tant PSC com Ciutadans diuen que es van presentar de forma irregular al no informar-se al Consell, i Talamonte veu penosa la crítica i els acusa d'anar en contra de l'interès municipal. I aquesta setmana començaran les classes, tant a infantil com a primària, com a la Universitat de Lleida i a secundària també. Uns 2.000 estudiants començaran curs a la Universitat de Lleida i les jornades d'acollida donaran dijous el tret de sortida a l'activitat docent de divendres. Que mira, els calendaris són capritxosos, però, o sigui, el dijous us fem la benvinguda i divendres comencem la classe just el dia abans del cap de setmana. Ja ho sé, que els dies lectius al cap de l'any han de ser els que han de ser, i quan es col·loca el calendari quede com quede, però vaja. Home, també, si tu mires des de l'altre punt de vista, començar amb divendres també és genial. Comences i l'endemà, doncs ja res, ja estàs de cap de setmana. En fi, busquem l'actualitat esportiva.
Esports. Cope Lleida.
Estàs informat. Esports.
Amb esports, amb futbol, el Lleida renova a Ineco fins al 2022. Ho ha anunciat avui amb un acord amb el futbolista nascut a Pamplona el 21 d'abril del 2000, i han arribat a l'acord per la renovació per seguir formar part del bloc de la terra ferma. Serà fins al 2022. En bàsquet, el Força Lleida fitxa el pivot senegalès Pamor Diene. I recordem que amb tennis hi ha un balaguerí de 82 anys que lidera per primera vegada el rànquing estatal de majors de 80 anys. I, a més, ocupa el lloc número 24 a nivell de tot el món. Es diu Antonio Carreño i recordem que té 82 anys. Ja motor, Isidre Esteve competirà al Rally del Marroc per preparar el Dakar. És una prova puntuable per a la Copa del Món.
¿Sabes que cada año cargas con 1.500 kilos de agua embotellada? Conoce tu consumo de agua y cuánto puedes ahorrar en lacalculadoradecorsa.com. Corsa, sed de innovación.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aireuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa, tú decides.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga totalmente equipado. Con navegador, sensor trasero de aparcamiento, cristales de privacidad, por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada del nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Portátiles fuera, smartphones fuera, televisores fuera, lavadoras fuera. Ven al todo fuera de MediaMarkt y aprovecha unos precios tiradísimos en productos de exposición, restos de stock y últimas unidades. Hasta el 19 de septiembre en tu tienda y en MediaMarkt.es.
¡Lo conseguimos!
¡La selección española ha dado un curso de baloncesto!
¡Y ya estamos en cuartos!
¡Increíble el partido!
Este martes, desde las 3 menos cuarto de la tarde,
¡qué gorro acaba!
La selección vuelve a buscar la victoria en el Mundial de Baloncesto de China.
¡Pero qué han pitado!
España-Polonia.
La celebración ahora sí en el...
¡Vívelo en tiempo de juego! Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
FINFA, en su 50 aniversario, desea reconocer la labor de las entidades de pacientes que ayudan a miles de personas y a sus familiares a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota hasta el 30 de septiembre a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 más votados recibirán 5.000 euros para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota.
Vuelve la casa más vigilada. Es la casa de Gran Hermano Vive. Y la vigilas tú. Volveremos a vivir grandes momentos.
No le quitarás ojo. Gran Hermano Vive. El miércoles y el jueves por la noche en Telecinco.
Migdia.
COPE Lleida.
Estás informado.
I ara ens acostarem ja definitivament cap a dos quarts de dues i seguint la tradició dels dimarts en aquesta hora doncs en la que el tema gastronòmic, home, apeteix parlar-ne, però també apeteix provar-ho. Doncs nosaltres tenim ubicat aquí el nostre espai gastronòmic. Ja saps que ho fem en col·laboració amb Shayton, que és un restaurant de referència a la ciutat de Lleida, que tornen a estar oberts des del mes de maig, aproximadament, i que els trobes no s'han mogut, al Prat de la Riba, número 39 a Lleida. Prat de la Riba, 39 a Lleida, allí estan. Properament descobrirem tota l'oferta gastronòmica, plats, parlarem amb el seu cuiner, el coneixerem, i ens explicarà algun secret. Però, a més, ja sabeu que a l'hora de fer una bona menjada, tant sigui el dinar com el sopar, doncs hi ha un aspecte en la que també hi hem de parar cura, i és el tema de amb què l'acompanyem, em refereixo a la beguda. Parlem de vins, parlem de caves, parlem d'aigües, vull dir que és en què l'acompanyem a l'hora de menjar. I al Shayton doncs tenen la figura del sommelier, que és una persona que ja coneixem des de la temporada passada i que ens acompanya avui, que us el presento. Ell és el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
Que a més em consta que ja t'has fet lleugerament famós. Ja t'han escoltat per la ràdio i t'han vingut a conèixer.
Sí, sí. Sí, sí, la setmana passada. Sí, molt bé, molt bé.
Un es posa aquí darrere del micròfon i ens pensem que no ens escolta ningú. No. Que hi ha moltíssima gent,
sí,
que s'escolta.
Sí, va ser un client que van vindre a sopar i de repente me mira així i me diu, hòstia, te conec. Jo pensava que seria, bueno, d'alguna de les cates que fem, i diu, no, però mira, l'altre dia baixant de la seu amb el cotxe, pues te vaig sentir a la ràdio, amb el Ricard. I dic, hòstia, pues mira,
Si aneu al Shayton...
No pensem que a la gent, i mira,
Que sí, que sí, demaneu pel sommelier i és el Felip, és aquesta persona que esteu escoltant ara aquí. Escolta, Felip, amb tu anem a parlar avui de vins, o de vi. Concretament, anem a parlar d'un vi que Mira, per fer el símil cinematogràfic, és com una gran producció, per entendre'ns.
Exacte. Hem tingut la sort aquest any amb els Premis Binari, que serien els Oscars, amb el tema dels vins, ¿vale? Bueno, superimportant. Tenim un vi que fa el celler Cérvoles, del grup Tomàs Cuciner, que es troba al celler a la Pobla de Cérvoles, que és Cérvoles Blanc, que li han donat el Premi Binari d'Or. Això vol dir que és el millor vi de Catalunya. Li han donat dos premis, el millor de Catalunya i el millor blanc amb criança. I si vols, pues, podem parlar una miqueta del vi, una miqueta de lo que són aquests premis.
És un blanc, el Cérvoles blanc. 2018.
No, 2016 és l'anyada.
2016, perdó.
I seria el Premi Binari d'Or de 2018.
2018, molt bé.
Sí, sí,
explica'm,
sí.
Explica'm.
Bueno, aquests premis, el símil que t'has fet del cinema és perfecte, perquè serien els Oscars dels vins, ¿vale? Aquest any han sigut 202 referències de 250 cellers de les 12 deos que tenim a Catalunya. Si vols, podem fer un recordatori per als oients de quines són les 12 deos que tenim a Catalunya, que a vegades la gent pues, no identifica, no, el que tenim. Que som la comunitat amb més deos que tenim, ¿vale? A Espanya. Podríem començar, pues, seria Deu Empordà, Alella, Pla de Valles, Penedès, Montsant, Priorat, Terra Alta, Tarragona, Conca de Barberà, Catalunya, Cava i altres, Costes del Segre.
Costes,
¿vale?,
del Segre, que ja hem dit que aquesta temporada l'estudiarem a fons, la sí. Deo Costes del Segre, perquè és singular, genuïna, és la nostra també, però a més té set subseccions, per entendre'ns.
Set subzones.
Subzones, perquè la orografia i la meteorologia de Lleida i per on està distribuïda la Deo Costes del Segre, doncs és tan variada que es poden diferenciar fins a set subzones. Ja en parlarem a fons, però li hem de començar a donar la importància que té, que es mereix la Deo Costes del Segre.
Exacte. Jo crec que estan aquí, i el que deies tu abans de diferenciar les set subzones, crec que en programes anteriors ho hem parlat, al Pallars hi ha un clima, a les Gregues hi ha un altre. Hòstia, hem d'estar contents, molt contents de tindre el que tenim aquí. Uh-huh. Això no hi ha d'altres deos de Catalunya. Clar. Llavors, aquí a la nostra, podem estar molt orgullosos de lo que tenim.
Parlem del Cérvoles 2016, aquest blanc. A mi m'agraden molt els blancs. Si m'agrada el blanc, vol dir que no hi entenc de vins?
No, tot el contrari.
Perquè abans estava molt... Parlo de molt temps, el blanc sembla bé com que estava desprestigiat.
Bueno, no, el que passa que sempre els padrins pues, sempre ens han ficat això, o el clarete, el blanc era només per marisc, i bueno, tot això ja...
Això està superat, eh? Ja ho vam dir la setmana passada, que el blanc es pot maridar amb carn.
Sí, exacte.
I, escolta, hi entren perfectament,
El típico tòpic aquest, que jo crec que ja està antiquat, hem de, bueno, pues, intentar descobrir coses noves i veurem que pots fer el mateix servei que un negre. Vull dir que no hem de pensar el negre és per car, no. Uh-huh. Això ho hem de treure. I en aquest cas, el Cérvoles Blanc, any 2016, que ha sigut el que li han donat el Gran Binari d'Or, com a millor vi de Catalunya, i un altre premi que seria millor blanc amb criança. Això què vol dir? Que aquest... Normalment la gent estem acostumats, quan si parlem d'un blanc, que sigui jove. Jove vol dir que està fet amb inoxidable. ¿Vale? En aquest cas, són 8 mesos de criança, en roure francès. Aquest tipus de vi pues, ja dona notes diferents amb un vi més jove. ¿Vale? I això és el que parlàvem l'altre dia. Aquest tipus de blanc el podíem maridar, pues, imagina't, amb arrossos, amb marisc, el podíem maridar amb alguna carn també. Què més podíem fer amb això?
Home, amb arrossos només tenim ja un ventall increïble.
Amb formatge semicurats també, amb risotos, amb bolets, bueno, tot aquest tipus de maridatge seria perfecte amb aquest tipus de vi, perquè no fa notes tan joves com un vi que no porta la criança, ¿vale? Què més
podem dir? Escolta, ara et pregunto una cosa així, que això és molt personal. Tu l'has provat, aquest vi?
Sí, sí, sí. El teniu al Shaiton, també?
El teniu al Shaiton, sí, sí. I el serveixes i el demanen, o el recomanes. Però et pregunto, ja sé que això és complicadíssim d'explicar, i a través de la ràdio encara més. Què té aquest vi? És a dir, quins matisos, quins gustos, com és aquest vi?
Bueno, és un vi que al nas, vull dir, aromàticament, podríem trobar pues, aromes cítrics, llima, una miqueta tropical, melón verde, clar, tot això, quan ho diem, la gent pot pensar, hòstia, aquest està xalat, no? Melón verde dintre d'un vi, o pomelo i mandarina, tot això, clar, és...
Però això és molt subtil, eh?
Sí, sí, sempre, quan parlem dels aromes o d'un vi, sempre és un record que tens d'això. Evidentment, quan tu li expliques a la persona, sí que ho identifica al moment, o no, però normalment sí que fan, perquè els ulls que fan és que van dir, hòstia, sí que ho he vist, no? Però quan li dius pomelo i mandarina, no, això no vol dir que li fiquin real vi, sinó que és per la varietat de raïm, i en aquest cas que és un cupatge de macabeu o chardonnay, dintre d'aquesta criança, de la barrica, de la bota de roure, agafa aquestes notes. Uh-huh. Llavors que tot això seria el que fa la criança.
Això l'olfacte, estem dient, perquè clar, després el proves.
I en boca, en principi, haurien de sortir aquestes, aquest matís igual també. El cítric, que sigui molt elegant, molt fresc, i és el que trobem amb aquest tipus de vi.
Uh-huh. O sigui, aquest no és aquell que podríem considerar afruitat, que diuen?
Sí, no, és afruitadet sí, també, és afruitat, sí, però la barrica a vegades fa que sigui una miqueta més sequet. No sec, sinó que, bueno, un vi amb més estructura.
Uh-huh. Molt bé. El Cérvol és 2016, eh? Premi, com es diu? El
Binari d'Or.
Binari d'Or, eh? Aquest passat 2018.
Gran Binari d'Or, perdó.
Molt bé. Escolta, aquest, si ve una persona a sopar o a dinar al Sheyton, com el recomanes? És a dir, un sommelier, al final, ha de saber el que ha demanat per sopar, per recomanar-li un vi?
Sí, normalment, quan, ara que hem començat la temporada, que hem obert després de les vacances, també, la gent sempre el que fa primer demanar és el sopar o el dinar, no? Li deixes la carta i a partir d'aquí, pues, bueno, intentes aconsellar o blanc o negre, un rosat, un cava, un xampany. En aquest cas, si parlem del vi que hem portat avui per al programa d'avui, bueno, podria maridar amb tot el que tenim allà a la carta. Evidentment, sempre ho dic que el client ha de demanar el que li agrada amb ell.
Uh-huh.
No hem de fer el típic, no, és que vull... No, quan anem a... al Sheyton, quan anem a, és igual, a més restaurants, evidentment, el que hem d'anar és a disfrutar.
Bueno, si ho tens clar, si no...
Escolta, sí,
si teniu la sort d'anar al Sheyton o un altre restaurant que no abunden, que tinguin un sommelier, que és el que hi entén i et pot aconsellar, doncs escolta, si no ho teniu clar, per això hi és.
Sí, sí, exacte. Escolta,
mira, jo és que no sé què demanar. No es tracta de dir, vostè què demanaria, però això què li va bé? Doncs mira, dono tres opcions.
No, clar, ja preguntem si bueno, pues, no, és que a mi m'agrada blanc. Bueno, pues, si m'agrada blanc, dintre del blanc, podria ser més afrutadet, més sec, més floral.
Això vull dir.
Per lo que han demanat, a vegades el client demana també, hòstia, i això quedarà bé, bueno, pues, fa aquestes notes també, seria perfecte, perquè és més fàcil. Bueno, tot això és el que hem de preguntar. Si agafem negre, que normalment ja tenen algo de bota, pues, has de demanar si li agrada amb més fusta, menys fusta, perquè al millor és més... té més tenicitat, és... Bueno, tot això s'ha de preguntar una miqueta ràpidament en 3 minuts, clar, per veure...
Clar.
I després, quan tu veus que li portes la botella i te mira i fan així amb la cara i la sonrisa d'oreja a oreja, dius, hòstia, perfecte.
Vale, no? M'ha encertat. Escolta una cosa, Felip. Vale, et demano el vi blanc i em recomanes aquest i dic, val, molt bé. Amb quina copa va?
Bueno, allà nosaltres tenim diferents copes per als diferents tipus de vi. Evidentment, això amb una verita de Riedel seria perfecta, aquest tipus de... David.
Amb una?
Amb una Veritas, que és el nom de... Si és que m'estàs mirant així amb una cara...
No, clar, és que jo pregunto tot, també.
Què parla, de Star Wars? No. Veritas és el nom de la copa.
Ah, caram. Però és la forma o és la...
La copa. Llavors, clar, té una tulipa especial per a aquest tipus de vi blanc, a lo millor, per a aquest tipus de vi amb una bota, amb uns mesos de bota, llavors, clar... I té diferència, eh?
Ahà, molt bé. A quina temperatura s'ha de servir un vi? Aproximadament.
Aquí és on a vegades entra també un dilema, perquè tothom, com parlem de blancs, acostuma a prendre el vi blanc gelat, i és un error, perquè no trobes els mateixos que potser es podies trobar. Nosaltres lo servim a 14 graus.
Això anava a dir que una 12, mica...
12-14 graus, un blanc.
Una mica refrescat, però no gelat.
I fiquem cubitera, clar. Fiquem una cubitera perquè el que fa és... Bueno, mantenir la temperatura, però lo baixa una miqueta, que és perfecta, ja està.
Uh-huh. Molt bé, doncs hem parlat del Cérvoles 2016, si aneu al Sheyton i us ve el sommelier, doncs és el Felip, el que acabes d'escoltar, i depenent del que haguis triat, doncs si et recomana el Cérvoles 2016, és del que hem parlat avui, jo crec que se li ha de donar una oportunitat. Ha guanyat el premi aquest passat 2018 i, per tant, escolta, competint amb d'altres serà per alguna cosa. Per tant, l'hem de provar. Escolta, a més, no serà la primera vegada que vas a un restaurant, te'n recomanen un i t'agrada tant que te l'apuntes i ja un dia a casa per un sopar especial ja el busques.
Sí, no, sí, i lo bo que ara que comportem mòbils que, bueno, fan sí, fotos sí. brutals...
Ah, és veritat, i a més hi ha unes aplicacions ja que sí, enfoquen sí, sí. a l'ampolla i et surt tot, eh?
Hem de demanar, bueno, cèrboles, evidentment, bé. Perquè en aquest cas ha ganat el premi, no? Hem de demanar, com sempre ho diem, però coses del Segre... Costes del Segre.
Costes del Segre. Doncs si aneu al Sheyton, que estan al Prat de la Riba 39 a Lleida, que estan oberts ja, altra vegada, doncs la persona que... el sommelier, que us vindrà doncs, a preguntar pel tema de les begudes, és el Felip, que l'acabes d'escoltar aquí, i li podeu demanar consell, que per això està, que a més li encanta d'explicar qualsevol curiositat relacionada amb el món del vi. Felip Urbano, escolta, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
A tu, Ricard, que vagi molt bé. Bona setmana.
Vinga, que arribem a 2:15, farem una petita pausa i de seguida la tertúlia dels polítics.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Esta temporada, 13 al día cuenta con unos padrinos muy especiales y viven intensamente cada segundo. José Luis Pérez y María Ruiz reciben en 13 al día al equipo de Deportes COPE. Esta noche, a las 8:30 de la noche, en 13.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje como los del programa Viajeros Más 60 Años de Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés. Destinos como Benidorm, Costa del Sol, Paradores, rutas por Europa y España a precios increíbles y con pensión completa. Además, reservando con Viajes El Corte Inglés hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros para tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros.
Con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aireuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa, tú decides.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Mira, cariño, otro técnico de Securitas Direct poniéndole las placas al vecino.
Uf, pues creo que solo quedamos nosotros en toda la calle.
¿Sí? Pues voy a llamar ahora mismo para ponerla a nosotros. No quiero que seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs mira, pràcticament 3 minuts per sobre de 2:15, directes cap a les 2 dimarts, tot i que és vigília de festiu. Nosaltres amb la tertúlia dels polítics mantenint, per cert, 21 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Deixeu-me que doni la benvinguda. Avui tenim un munt de cares noves. Jo, és que ja, els que venen de manera regular, els hi he de demanar el nom. Sempre, perquè ja sóc un desastre amb el tema de noms, doncs imagina't si me'ls van canviant. Però vaja, és igual, jo vaig amb la fulleta, ho apunto tot... I aquí ho tinc. Cristina Morón, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Doncs molt bé, molt agraïda d'estar per primera vegada aquí.
Per primera vegada aquí o per primera vegada en una ràdio?
No, per primera vegada a la COPE.
Ah.
Normalment vaig a les tertúlies d'una altra emissora, als matins, però aquesta, aquesta vegada...
Cap problema.
Bueno, tampoc no és que tingui massa experiència, però no és la primera vegada que vinc a una emissora de
Només ràdio. Heu de canviar el color del, del coixinet del micròfon i ja està.
És verd.
Cristina Morón ve per part del PSC, gràcies i benvinguda. També està amb nosaltres estrenant-se avui el Ignasi Amor, que és regidor per part d'Esquerra Republicana de Catalunya al nou Ajuntament de Lleida. Ignasi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Perfectament.
Bueno, tu tampoc et deus d'estrenar, eh?
No, no ens estrenem, però bueno, portem dos mesos.
Poc, no?
Eh?
Poquet.
Bueno, jo crec que l'Helena i jo, crec que en aquests tres mesos ens estem estrenant en moltíssimes coses.
Moltes coses.
I què tal?
Bé, vull dir, viure experiències noves sempre és algo meravellós.
Molt bé. L'Ignasi és regidor de Joventut, Cultura Popular, Festes de la Ciutat i Tradicions. Ja parlarem... Bueno, ara parlarem... tens una tasca que suposo que ja està quasi bé tot ben lligat, ara les festes de la tardor.
Ja està tot enllestit.
Perquè, clar, sembla lluny i això són quatre dies, eh?
En dues setmanes.
Després ja parlarem per les festes de maig, que des d'aquí la ràdio sempre organitzem algun que altre sarau. També està amb nosaltres la Helena Ferrer, del Comú de Lleida, també és regidora de l'Ajuntament de Lleida. Helena, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia a tots i totes.
La Helena, per cert, ja ha passat pel tema de l'entrevista Cosmopolita, eh?
Vaig passar pel programa
passar,
de barri a, de barri a barri, no? I el
ah, no,
Cosme,
perdó, exacte, és veritat, és veritat. Sí. No, no, et van deixar amenaçada ja.
Em van deixar en amenaçada, bon de la que hauré d'explicar el meu primer nòvio i no sé quines històries més, que ja ho veurem, això.
És veritat, va passar... És veritat. No sé si hi ha algú més aquí a la taula. Està amb nosaltres el David Melé, de Junts per Catalunya. David, què tal?
Bon dia, bona hora.
Bon dia. I l'Àngeles Ribes, de Ciutadans. Àngeles, què tal? Bon dia.
Muy buenos días.
No sé si hi ha algú més a la taula ha passat per l'entrevista Cosmopolita.
No, 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 encara no.
Encara no. Tu, David, no, a tu, David, no te l'han fet? Quin fallo, no?
M'ha fet moltes entrevistes, però aquesta encara no m'he dit.
Quin fallo? Jo li diré el Cosme, ja li diré el Cosme.
Vostè pensa que és l'entrevista més difícil de totes les ràdios.
Sí, sí, sí. Sí, sí, però... sí, sí.
O sigui, eres entremellat de petit, us en xivo una, per si us la fan. Quants gegants hi ha? N'hi ha 12.
Oh.
Us ho dic ara, perquè si us la fan, ara que no ens escolta ningú.
Jo no ho sabia.
Bueno, doncs més.
Jo tampoc, i mira qui ha anat vegades a la casa dels gegants, però no els havia comptat.
Però apunteu aquesta, vale, vale.
Aquesta l'han preguntat, pues, ara no sé què tant.
Pega'm un ganxo i a veure si...
Vinga, va, tertúlia dels polítics, directes cap a les dues. Bueno, estem a dia 10 de setembre, tot i que estem ja immersos amb els actes de la Diada de Catalunya, que, com moltes altres coses a la vida... es comença a dilatar i a allargar. És a dir, a Lleida la Diada va començar ahir. I, de fet, també va ser l'acte que va donar el tret de sortida a nivell de Catalunya, perquè va ser el primer acte que es va fer per culminar el dia 11, demà, vaja, parlem del dia 11 com si fos lluny, no, el de demà, a la ciutat de Barcelona. I el president de la Generalitat, el senyor Torra, va estar a la Seu Vella, al turó de la Seu Vella, acompanyat de l'alcalde de Lleida i també del president de la Diputació de Lleida, en el que van dir que des de feia molts anys doncs era un primer acte conjunt. No sé si vau estar ahir a l'acte, algú?
Sí.
Sí. Sí, sí.
Àngeles?
Jo no.
Tu no. Bueno. Què tal l'acte? Com va anar?
La veritat que va ser molt bonic, emotiu. Per primer cop, doncs, les tres institucions aquí a Lleida hem fet un acte conjuntament, que ja era hora, i la veritat que hi va haver moltíssima... Bueno, jo crec que estava ple, vull dir, estava ple la Seu Vella.
Uh-huh. Va ser un acte molt, molt solemne, la veritat, i molt... I hi havia moltíssima gent, ens hem de congratular d'això, i com resultava l'Ignasi, no?, és un acte conjunt entre les institucions, i també va participar moltíssima gent de l'àmbit social i econòmic de la ciutat, i és un acte que dona el tret de sortida a una festivitat com és l'11 de setembre. Vull dir, al final, les connotacions que hi ha, tots les coneixem i són sobradament, però aquest ara era un acte que donava sortida als diferents actes que celebrem al país.
Mm-hmm. Doncs a mi de l'acte d'ahir m'agradaria destacar el fet que dels tres discursos el que més em va agradar precisament va ser el del nostre alcalde, pel fet que va reivindicar posar en valor el territori lleidatà, posar en valor els interessos i més enllà també d'una qüestió de país, sinó de pensar en el territori i les necessitats, i la veritat és que va ser força encertat.
Bé, com a posada en escena, l'acte doncs, va ser un acte molt solemne, molt correcte, molt ben organitzat. Sí que bueno, va ser un acte que estava dirigit a polítics, hi havia una part d'institucions i entitats que estaven també representades, i no va ser un acte espontani, ja que és molta participació de la ciutadania en general. El nostre partit, el PSC, va decidir assistir a aquest acte perquè bueno, creiem que era l'acte que organitzava l'Ajuntament de Lleida com a acte institucional per celebrar la Diada, i creiem que com a responsabilitat institucional que representa ser regidors i regidores de l'Ajuntament de Lleida hi havíem de ser. Lamentem, però, que els actes de la Diada Nacional de Catalunya s'hagin traslladat al dia 9 i que hagin buidat d'actes institucionals el dia 11, que realment és l'acte doncs de la Diada Nacional. Suposo que per donar facilitat a que la gent pugui anar a la manifestació de Barcelona que es convoca cada any i que lamentablement s'està convertint en l'acte institucional de Catalunya, on se representen, on s'intenta representar doncs, a tots els catalans i catalanes. Però bueno, no hem de deixar de banda que és una manifestació que convoca una part de la ciutadania de Catalunya.
Entre altres coses, Ángeles, el president va dir, tranquils, no tingueu por.
Pues no sé a quién se lo dice eso. Es decir, nos lo dice a los que no nos sentimos representados en este acto y a los que sí acatamos sentencias, o a quién se lo dice. Porque claro, al final, yo del acto de ayer sé lo que he leído en los periódicos, porque nosotros ya sabéis que Ciutadans no acude nunca a los actos de la Diada. Nosotros consideramos que el Día de Cataluña debería ser el 23 de abril, que representa muchísimo mejor a toda la ciudadanía de Cataluña. Y ya nunca, desde que estamos en las instituciones y antes de ello, desde que se creó el partido, nunca hemos asistido a estos actos. Por lo tanto, insisto, yo solamente puedo hablar de lo que he leído en la prensa, y lo que he leído en la prensa se sale completamente de lo que debería de ser un acto institucional y se convierte en un mitin político, de la misma manera que, como ha dicho Cristina, las manifestaciones que organizan lo que se ha dado en llamar una sociedad civil, que de civil tiene más bien poco, pues se han convertido en actos de partido y políticos, claramente. A partir de ahí, bueno, yo entiendo que a algunos les haga ilusión el que se hagan estos actos compartidos entre la Diputación, el Ayuntamiento y la Generalitat. Y ya era hora, bueno, no se han hecho nunca antes porque no han querido, así de sencillo, porque no se han puesto de acuerdo. Pero yo insisto, a mí ya hace mucho tiempo que a nosotros este tipo de actos no nos representan. Pero yo personalmente, el que menos, absolutamente menos de todos, es el de la famosa, las marchas de antorchas. Yo ver gente desfilando con antorchas por las calles, a mí me pone los pelos de punta.
Per cert, algú està inscrit en algun tram per demà? Vull dir, no a Barcelona, algú?
No.
No?
A l'aventura.
Sí.
Sí, sí. Autocar, cotxe particular.
Cotxe particular, perquè la meva padrina doncs, li costa caminar i fa anys que no hi va.
O sigui, feu com una sortida familiar, per entendre'ns.
Sí, és que la Diada és un dia festiu, amb família, amb somriures, amb rialles. Vas a passar el dia a Barcelona o a Tarragona o a Lleida o a Girona, on es faci l'acte. I la veritat que som la manifestació més multitudinària de tot el món. Vull dir, això és important que tot el món ho sàpigui, que ho sap, i festiva, la veritat que és festiva, vull dir, no hi ha cap acte que passi fora de lo normal, veus famílies, veus nens, veus padrins, padrines, i bueno, jo crec que està oberta a tota la ciutadania.
Mm-hmm. Estic d'acord amb ell dient que és un acte molt ben organitzat, molt cívic, molt festiu, però no és l'acte de la Diada. No és un acte institucional que celebri el Dia Nacional de Catalunya.
Clar, anava per aquí. La Cristina havia apuntat abans ha fet una puntualització i crec que això ho podríem debatre, i és, ens agradi o no, el Dia de Catalunya és l'11 de setembre. Després hi ha l'altre debat de si hauria de ser per Sant Jordi, que jo tampoc ho trobaria malament, més igual un que l'altre. Però, és a dir, s'ha perdut l'essència del acte de la Diada que es feia abans a cada ciutat, a cada municipi, en favor d'una manifestació a Barcelona. Al final, també, els que no som de Barcelona crec que tenim un problema amb això.
Jo crec que sí, que s'ha desvirtuat. el dia de la diada.
Sense desmereixer el que dèiem, l'organització, la mobilització i que és un dia festiu.
És una manifestació que mai hi ha problemes, no? I s'ha de reconèixer, no?, aquesta organització. Però no és l'acte institucional, no és l'acte nacional, no és l'acte que representa tots els catalans i totes les catalanes. I jo crec que s'ha desvirtuat i que molta gent pensa i està pensant en aquest moment que la manifestació que es fa a Barcelona és l'acte institucional de Catalunya, de la Diada de Catalunya. A més, aquest any a totes les demarcacions, a tots els pobles estan fent activitats i actes per celebrar la Diada l'11 de setembre, menys a Lleida, perquè bueno, pues, així s'ha decidit de fer-ho el dia 9 i potser l'any que ve se fa a l'agost perquè al president Torra doncs, li va bé aquesta data. Vull dir, s'han de mantenir una mica la lògica amb la festivitat, no? No podem posar les dates quan es doni la gana.
Al final, com han dit, hi ha els actes institucionals i llavors hi ha els actes que promou la pròpia ciutadania. Al final és la gent la que decideix, o majoritàriament, i en aquest any toca anar a Barcelona, i el que vulgui va, repeteix, un dia, cadascú trie, com molt bé ha dit el senyor Ignasi, i feu en família o com ho vol fer, cadascú trie com vol passar l'11 de setembre. I l'Àngeles ho pot celebrar de la manera que vulgui, cadascú tria el que vol fer. I és veritat que hi ha una reunió, una manifestació, com li vulgueu dir, és una reunió de catalans i catalanes que aprofitem aquesta data...
Part de catalanes i catalanes.
Los que quieran.
Claro.
Y hay mucha gente que va...
Algunos somos catalanes y no vamos.
Y hay muchísima gente que yo he visto la diada...
Por no coger el rábano por las hojas.
No, pero al final tú te acercas a lo que te representa o a lo que quieres que te represente. Yo con este respeto muchísimamente, mucho, mucho como quiere tomarlo la gente, hay otros que aprovechan realmente y se van de compras a otro sitio. Pueden aprovechar entre semana. Y poder aprovechar para cada uno que haga lo que realmente le plazca. Lo que sí que valoro muchísimo mucho es el tema de la organización y la coordinación de estos actos, que realmente, y pongo siempre de ejemplo, y algunos los que hemos estado allí, y el que hemos estado en otras reuniones, y no te hablo de fuera de Lleida o de Cataluña, es cómo quedan las calles. Este es sintomático. Uh-huh. Es sintomático. O sea, al final, muchas veces, ¿cómo somos? ¿Cómo lo hacemos? Este es un reflejo, quizá no el más importante, pero es uno de los reflejos. Y cada uno escoge. Y hoy leía un titular muy bueno, muy bueno. El 70% de los catalanes no asistirán a la diada. Correcto. Es un gran titular. Al final, si cogemos los números, igual que al final en las elecciones no va a votar el 100%. Y al final, pues un poco, es una manera de salir a la calle, es una manera de sentirnos en este aspecto, celebrar el 11 de septiembre. Y yo lo respeto totalmente y yo sí que me voy a la aventura, porque además demà passat comencen els col·legis i hi ha molta feina els que tenim crios, però demà intentarem escapar-nos i gaudir d'una jornada festiva més de les voltes que portem.
No, i que al final d'actes se'n fan, vull dir, avui, per exemple, hi ha la marxa d'Ertoches, que l'organitza Òmnium i l'ANC hi participa. A les 7 de tarda avui, per exemple, també hi ha una ballada de sardanes a la plaça de Paeria que organitza el col·lectiu de sardanistes de Montserrat, i hi hauran de totes les edats, vull dir, hi hauran nens i nenes dels 5 fins als 55 anys, i també doncs, demà a partir de les 9 menys quart hi ha moltíssimes entitats que fan l'ofrena floral doncs, al Roser. Per tant, d'activitats n'hi ha, vull dir, sol, per part de l'Ajuntament sol n'hem tret una, que era el famós concert de l'11 de setembre, però és perquè hi ha hagut un problema que ens hem trobat a la regidoria, que ja el comentarem a la roda de premsa que farem per les festes de la tardor.
Mm-hmm. Hombre, lo que es un hecho es que la manifestación, concentración, tramo, como lo queréis llamar de mañana, está convocada por unas asociaciones muy en concreto, y evidentemente el gobierno de la Generalitat ha hecho todo lo posible, con medios de comunicación públicos incluidos, para favorecer la asistencia a ese acto, haciendo que los actos institucionales se trasladen a otro día. Eso es un hecho. Es decir, el gobierno de la Generalitat se está poniendo de parte de una parte de la sociedad, y ya está. A partir de ahí cada uno tiene los sentimientos que quiere, pero un gobierno no debe de legislar en función a los sentimientos. Un gobierno administra, gestiona y presta servicios. Cuestión de sentimientos, yo creo que cada uno debe de administrárselos a sí mismos y no esperar que sean las instituciones públicas las que nos administren. Insisto, con una connivencia absoluta de los medios de comunicación públicos que llevan dando la tabarra desde hace un montón de tiempo, a ver si es que se consigue llenar, que parece ser que no va a ser.
Si abrimos el melón de los medios de comunicación, y bueno, pues cada uno tiene su parte, el titular que te he leído yo, pues también dice que intenta.
¿Es un medio de comunicación público? No, pregunto, porque no he leído el titular y no sé de quién
por
es.
Eso, pero por eso hoy en día entre el público y lo privado hay una línea tan fina que...
La línea está en la financiación,
pero
¿eh?
Al final, a mí nadie me obliga a asistir o no asistir.
Yo no he dicho eso.
No, que facilita. Facilita, no facilita. Bueno,
claro. No, pero es que eso es un hecho. Es decir, lo decíamos, lo has dicho tú mismo antes, los números son los números y luego están las interpretaciones, pero los hechos son los hechos. Y los hechos son que esta manifestación o concentración está convocada por una asociación y el gobierno de la Generalitat y resto de instituciones, como son la Diputación o en este caso el Ayuntamiento, han decidido que van a facilitar en todo lo posible el no hacer ningún acto que pueda contraprogramar esa manifestación para que haya una asistencia lo mayor posible. ¿Por qué? Porque le interesa que se vea un resultado. Y ya está.
Elena, que fa estona que no t'escolto.
És que estic una mica en xoc, perquè jo crec que al final hi ha espais institucionals suficients i de caire relativament diferent. Doncs jo, per exemple, no aniré a Barcelona o no aniré a la marxa de torxes, però aquesta tarda sí que aniré, per exemple, hi ha un historiador que organitza una ruta històrica. Penso que de tots els actes que hi ha des d'ahir fins a demà, em sap greu realment que doncs els votants, per exemple, en aquest cas de Ciutadans, no s'hi vegin representats en els seus representants, en cap d'ells. O sigui, en tota la diada no s'hi veuran representats. I, ostres, si realment reivindiquem que és un dia de tots els catalans i les catalanes de tots, per què no s'hi fan presents en cap d'ells, en cap?
Senyal de que no s'estan haciendo bien las cosas. O sea, si una parte de la sociedad que yo represento no se siente en ningún momento vinculada a este tipo de actos... Es decir, lo que no puedes hacer es solicitar que solamente seamos una parte la que nos sentamos vinculados y que no haya un esfuerzo por parte de la otra. Y ni la Generalitat, ni la Diputación, ni el Ayuntamiento en este caso ha hecho absolutamente nada para que aquellos que no somos separatistas estemos cómodos con los actos del 11 de septiembre.
Sí, bueno, es ofensivo porque nosotros...
Ofensivo,
el comú no som separatistes, és a dir, gent independentista i no independentista.
Jo no he dicho que seáis todos separatistas. Jo lo que te digo es que una parte de la sociedad a la cual nosotros representamos y que te recuerdo que fuimos los que ganamos las elecciones el 21 de diciembre, o sea que no es una parte pequeña de la sociedad, no se siente representada por estos actos y que no ha hecho absolutamente nada el gobierno de la Generalitat ni el resto de instituciones catalanas para que sí estemos representados y nos sentamos cómodos. Eso es lo que hay.
Com seria un acte en el que es pogués representar a tothom?
Com seria? A mi m'agradaria saber això.
Nuestra
en quin acte se sentarien vostès còmodes?
La proposta, el 23 d'abril, Sant Jordi, que és una festivitat que en absoluto enfrenta a los catalanes, vengan de donde vengan, estén donde estén, y allí estaríamos todos cómodos. Creo que tanto los separatistas como los que no lo son.
I més enllà de la data, és del contingut? Perquè,
precisamente, clar, és que la data, como dices tú, la fecha, la marca el contenido. El contenido de la guerra de la sucesión no puede ser la que marque los actos de los festivos en Cataluña. ¿Por qué? Primero porque está llena de falsedades y falacias históricas. El acto que se va a hacer en el Rosé, hoy hay un artículo muy bien hilado del señor Joan Ramón González, oye, poco sospechoso de ser proclive a los pensamientos que tenemos los de Ciudadanos, donde dice claramente lo que hubo en el Rosé y que no puede ser el sitio donde se hagan según qué celebraciones porque son falsas. Falsas. Entonces, nosotros no estamos cómodos con una diada que está llena de falsedades históricas y que se ha utilizado históricamente para enfrentar a la sociedad catalana. Es así de fácil.
Bueno, potser és millor fer un desfile militar, eh? Vull dir, no, vull dir, ara mateix no estàvem d'això. Però bueno, que jo...
Aquests desfiles d'antorxes, per a mi és
jo la invito a que avui vingui a la quedada d'un sardanista, vull dir que això no... Vull dir, que jo crec que per ballar sardanes és una tradició catalana i...
Jo que Sant Jordi és cultura catalana, també, com les sardanes.
I jo crec que pot assistir
tothom. I algú ha dit alguna cosa en contra de les sardanes aquí? Creo que
pero,
no. No lo habréis oído en mi voz.
No, te estaban ofreciendo, una serie de actos.
Es que tenéis todo un ventall.
Vostè ha dit que en Ciutadans no hi pot participar en cap dels actes. I jo crec que sí. Vull dir, hi ha actes que es pot participar, n'hi ha altres que potser per sentiment hi ha algunes persones que no se tenen representades i que això és totalment respectable, però n'hi ha altres que sí.
Sabéis perfectamente de lo que estamos hablando y no vayamos a ser ahora puntillosos. No, si quieres te recuerdo que durante todo el mandato pasado, tu partido, Esquerra Republicana de Cataluña, no iba a los actos religiosos, no iba a las imposiciones de bandas a las pubillas, y eso también es cultura catalana. Mm. Y no iba porque decía que no se sentía representado con esa manera de hacer las cosas. Es decir, aquí, si nos ponemos a sacarle punta a las cosas, las sacamos todos. Nosotros lo que decimos es que esta fecha, estos actos, no el baile de sardanas, evidentemente, no nos representan a todo. Y la prueba la tenéis en los discursos institucionales. No hay más que leer lo que dijeron ayer. Y no nos representan a todos, solamente son de parte. Sí. Es así, y eso es un hecho.
De los separatistas.
¿Perdón?
De los separatistas.
El presidente de la Generalitat no habló en nombre de todos los catalanes. Se puso solamente de un lado. De los que no somos separatistas, no se ha puesto jamás a nuestro lado. Jamás. Por tanto, yo no puedo sentirme representada por él. Y es mi presidente de la Generalitat, cuidado. De la misma manera que el presidente de la Diputación es nuestro presidente de la Diputación, y que el alcalde es nuestro alcalde, el de todos, no el de una parte.
Bueno, si entramos en detalles, cuando el de todos, también ha habido actuaciones de representantes que tampoco han cumplido las expectativas de todo el mundo, como el 1 de octubre o como otro, en los cuales tampoco nos sentimos representados por nuestros...
Pero el 1 de octubre fue un acto institucional, es que a ver si vamos a mezclar las cosas forma...
El que ha utilizado la palabra separatista ha sido tú, no yo, o sea, sinceramente.
Sí,
por eso te digo, que si hablamos de que si te sientes representada, porque aquí hemos empezado que no te sentías representada, y que hoy no podría pasar porque es tu presidente, es tu alcalde, nuestro alcalde, nuestros presidentes, en algunas otras veces tampoco nos hemos sentido representados, y no creo que hayamos sido tan vehementes de eludir nuestras responsabilidades. Y yo repito, y te lo diré siempre, respeto todas las decisiones, pero como bien te han dicho, también tú representas a una parte de los ciudadanos de Lleida, y la normalidad política en Lleida, y ha habido un cambio en el cual todos entendíamos nuestras responsabilidades, y creo que tú debes poder participar en estas cosas, y si no, aportar.
Pero vamos a ver, ¿me estás diciendo que yo tengo la obligación?
La palabra ni obligación.
¿Entonces además, de qué estamos hablando?
No, además, Ángeles, aquí nos ganas, nos ganas por uno, por dos, por tres o por cuatro.
No lo sé.
Ya iremos aprendiendo.
Lo de los actos religiosos. Es decir, cuando luego resulta que se hace la conferencia de presidentes de comunidades autónomas y el presidente de la Generalitat lleva años sin acudir, ¿eso qué es? A ver, explícamelo. ¿Eso es lealtad institucional? No lo es. Claro, aquí lo que no se puede hacer es la ley del embudo. Todo lo que nos favorezca a unos está bien y lo que no, no. O sea, si nos ponemos a que tenemos que estar todos en todos los actos, nos sentamos representados o no,
no,
eso automáticamente incluye a los actos en los cuales tienen que estar los presidentes de la Generalitat y el resto de instituciones catalanas, y que ahora mismo no van. Al 12 de octubre no van.
Cristina.
Nunca.
Volia fer un comentari en respecte a això, a part de les dates, no, en què es va celebrar, de la data en què es va celebrar o que es volgué celebrar la diada, el contingut dels discursos que es van realitzar ahir. Estic d'acord amb l'Àngels que van ser del tot parcials, que no representaven a tothom, no? De fet, el nostre president va dir al final del seu discurs que ell no volia ser un president d'una comunitat autònoma. Que em digui què està fent ara, no? No sé, és una mica estrany. Estem davant d'una situació d'un govern, tant el govern de la Generalitat com fins i tot el govern del nostre propi ajuntament, un govern d'aparador, no? Que... opta per posar símbols, llaços, pancartes que els respectem, perquè és la voluntat que té actualment aquest govern, en especial el govern de l'Ajuntament, però la veritat és que preocupa, no? que aquests fets siguin més importants que altres que poden ocupar i preocupar o beneficiar més a la ciutadania, com que l'atur pugi a Lleida, com però, les polítiques d'ocupació... Obrim un meló, però és la realitat.
Estàs obrint un meló de que...
un meló molt gran, però crec que
aquí hem
de deixar constància. O fins i tot, fixa't que te diré una cosa, avui hem fet la comissió informativa de l'1 d'octubre.
Bueno.
Una comisión informativa que tiene otra tertulia especial.
Tiene horas.
Porque,
bueno,
claro, ens veiem davant de situacions que són pèrdues de temps, fins i tot, eh? Amb tot el meu respecte, però és pèrdua de temps perquè estem abordant uns temes que potser com a ajuntament no ens tocaria, no? El fet de recabar informació sobre uns fets que van passar a la ciutat de Lleida amb una comissió informativa de l'Ajuntament. Potser no hem de ser nosaltres qui ho faci, sinó que ho fem amb un altre marc, no? Un historiador que faci aquesta recerca. Ignasi? De feina.
Bueno, crec que el senyor que porta la comissió de l'1 d'octubre crec que té la capacitat suficient
per fer-ho. No ho dubto, no ho dubto pas.
I l'altra cosa és que el PSC diu que el govern és inactiu. El govern no és inactiu. Vull dir, portem dos mesos i mig estudiant i reestudiant tot el que s'ha fet durant 5, 4 o 10 anys.
És que no vam ser nosaltres qui va deixar sense recursos als temporers.
I per tant,
per la Generalitat de Catalunya, com a data.
I ara parlem en termes de municipi, no?
Perdó,
teníem
100 dies, eh?
M'entens? Bueno, quan canviem algo i si ho canviem a alguna cosa, és perquè aquesta acció millori, no? Per exemple, nosaltres canviarem el model de revetlla de la Festa Major i serà per anar millor. I això no es fa d'un dia per l'altre, i això de que quan el PSC diu que és un govern inactiu, actiu, no és que no és actiu, vull dir, estem revisant moltíssimes coses i totes les coses no es faran en un primer any o en un segon any, no? Sinó que porten temps, però bueno, em sento molt satisfet de l'ahorrament de 64.000 euros en 4 anys amb el privilegi de les targetes de pàrquing, o de l'ahorrament de 100.000 euros a l'any amb la revista institucional que era per que l'anterior alcalde es promocionés a ell mateix.
Eso, por cierto, me gustaría hacer un breve comentario.
Pero breve de 10
muy
segundos,
breve, que es curioso que durante el mandato pasado, precisamente, Ciudadanos dijo que habría que replantearse si se seguía manteniendo esta revista y el grupo de Esquerra dijo que sí que había que mantenerla.
Bueno. Escolta, que arribarem a les dues. Per cert, ara mirant el calendari és capritxós, però l'1 d'octubre acabem dimarts. Per tant, amb tertúlia dels polítics aquí, no cal que parlem de tema. Escolta, que ha estat un plaer, com sempre, Helena, Cristina, Ignasi,
sí,
David
gràcies,
i
gràcies.
Àngeles. Gràcies per estar amb nosaltres. Bona setmana i bona diada. I nosaltres arribem a les dues. Demà no, que és festa. Agafarem festa. Però dijous sí, ja. Tornarem a les 12:20. Escolta, que acabis de passar un bon dimarts.